11 i 7 minuts, tornem al Sant Cugat de Fons. Ho fem ara per parlar de seguretat ciutadana, més concretament avui de la seguretat que no veiem quan caminem pel carrer, la seguretat que ens pot passar, de què ens pot passar també quan estem navegant per les xarxes, més concretament quins són els perills per als més joves. Per això tenim amb nosaltres el Joan Ferri dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Avui el que volem parlar és una mica d'aquesta la seguretat a la xarxa. El Joan Ferri és caporal en cap de la policia comunitària, que m'havia oblidat el càrrec i és com que és complicat, l'he hagut de buscar abans de dir-lo. Una de les feines que fa també els Mossos d'Esquadra és acostar-se a les escoles i als instituts i a altres espais per intentar sensibilitzar els més joves també dels perills d'internet, no?
Sí, correcte. No hi ha una formació específica per que els joves aprenguin, sobretot el que es poden trobar de riscos o perills a través de les xarxes o altres pàgines. Llavors, la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, ja fa temps que estem realitzant unes enquestes sobre les prestacions de les presentacions aquestes d'internet que fem a les escoles, com bé has dit. Llavors, les conclusions que traiem de tot això són aquestes, que és necessari continuar, no nosaltres, sinó conjuntament amb el personal docent dels centres, els pares, la gent adulta que té menors amb aquestes noves tecnologies.
Perquè, de fet, avui una de les coses que segurament es troben els pares i amb qui es troba la gent que interactua amb els menors és que quan estan al parc o estan en algun lloc, més o menys algú els veu, però el que fan a internet no sempre es veu.
Fins i tot a casa, on tenen el dispositiu, l'ordinador, per dir-ho d'una manera, tablet o el mateix mòbil, l'utilitzen a l'habitació, la part més íntima pels joves a dins del seu domicili, i bé, una miqueta s'ha de venir a potenciar i donar consells perquè hi hagi més control parental.
Per tant, els pares s'han d'implicar, no? en aquesta situació també, no és només conscienciació dels joves, sinó també que els pares s'impliquin.
Sí, i diré coses avui, direm coses que els pares, alguns ja ho saben, doncs així les recordaran, direm altres coses que no tenien ni idea, doncs si els hi va bé, perfecte, i que les utilitzin.
Per exemple, comencem. Per on començaríem a repassar aquest tema?
Doncs directament, els perills. Parlarem una miqueta, si dona el cas, doncs, que no rebin els menors contingut inapropiat, doncs que sàpiguen que hi ha coses que no les han de dir o de publicar perquè estan revelant informació personal, no d'ells, sinó també de la família i tal.
Com, per exemple, de què estem parlant? Què és el que han de plantejar, de no fer?
De no fer, doncs, hi ha molts joves que sense demanar permís als seus pares estan a les xarxes fent difusió de que de tal dia estarem amb els pares a vacances a Eivissa. I els delinqüents abans, per saber si una casa estava amb gent a dins o no, feien una guaita, miraven la bústia, si hi ha llum, no hi ha llums. Ara és que consulten les xarxes. Llavors, si veuen això publicat, mira, casa buida, fàcil de robar, per exemple.
Clar, ells no en són conscients d'això. No.
Després, altres perills parlarien de l'addicció als videojocs, que això és un fenomen que sí, els joves estan dedicant moltíssimes hores a jugar, perquè són jocs que ja en parlarem, no? Necessiten dedicació, no són reptes que els superis en 2 minuts. Hi ha joves que estan més hores connectats jugant online a un videojoc que hores d'estudi, de l'escola, o sigui, de presencial. També parlarem de que hi ha menors que, sense saber-ho, estan cometent delictes a través d'internet, i altres temes importantíssims com és el ciberbullying, també el sexting, el grooming i els reptes virals.
El grooming?
Sí, grooming. El grooming és gent adulta que es fa passar per joves. O sigui, una persona pot posar al seu perfil una foto d'un noi de 12, 13 anys i tenir realment 58, perquè el que pretén és apropar-se, afalagar un jove, perquè el que busquen essencialment és el tipus de relació sexual que no tindrien de cara a cara, perquè ningú se'ls hi acostaria.
Llavors, per tant, hem parlat del sexting, que entenc que és quan, diguem-ne, els xats, el que diem, xats pujats de to, no?, d'alguna manera,
sí, entre adults,
les fotos...
Sí, però entre adults, aviam, hi ha un consentiment de tots dos, després el tema de que hi ha un perill, perquè, esclar, si tens una bona bona relació amb la teva parella i tens aquest contingut i després resulta que trenques peres amb la parella i en fas un ús inapropiat d'aquestes imatges que tenies i a sobre de caire íntim, doncs a l'altra persona no li farà gens de gràcia i tindrà el dret de posar la denúncia.
I tant, perquè s'ha de ser conscient de canviar fotografies d'altre sense consentiment, en aquest cas pot ser constitutiu de denúncia, no, en aquest cas?
Sí, és clar.
Això és que a vegades, sovint amb aquestes coses, pot ser que els... No sé si la sensació la tenen també, sí. Però de ser conscients de què és el que implica tot el que fan.
Quan érem... Aviam, jo parlo de la meva quinta, De joves teníem tots un àlbum a casa amb fotografies, alguns les primeres en blanc i negre, després en color, de les coses nostres pròpies, personals, no? I a qui li ensenyaves? Doncs el que venia a casa, a un amic, a un familiar, li ensenyaves, però tu tenies aquell control de les fotografies. En canvi, quan tu les penges a la xarxa, deixes de tenir aquest control i t'arrisques a que es tornin en contra teva, doncs, perquè alguna persona s'utilitzi per fer-te mal.
Què més podem parlar?
Bé, després de parlar d'aquests temes, doncs començaríem pel primer, no?
I tant.
Contingut inapropiat, doncs aviam, hi ha moltes coses que podrem, ja donarem com a consells a posteriori pels pares, doncs perquè tinguin un control de que aquests joves no rebin un material que no han de rebre. Però el primer problema que tenim és que els joves obren comptes a les xarxes socials i tal d'una manera, de vegades, que menteixen amb la seva edat. Clar, si diuen que ja són majors d'edat, el que envia els missatges diu, escolti, aquí posa que té 18 anys, no posa que tingui 12, no?
La publicitat i tota aquesta manera de coses, no?
Exacte, no? Aquest contingut inapropiat que reben, el que no pot ser és que un nen o una nena d'una edat curta, fins i tot ara comencen amb mòbils als 8 anys, que és sorprenent.
Això ho hem fet tots, abans, sent adolescents, de posar 18 anys perquè et deixin entrar en una determinada pàgina.
Sí, però el que no és normal és que si poses sexe et sortiran coses
clar,
de sexe.
No, però no en aquest sentit. Vull dir, en determinada pàgina a vegades hi havia, no sé, fins i tot determinats videojocs que t'obligaven a posar l'edat i tu menties, no, clar, això és així.
Sí, no és així,
O sigui, al final els nostres fills no són tan diferents de nosaltres, no? Vull dir, no, això.
Exacte, però ara el que no pot ser és que un noi o una noia posi Superman i li surti un tio despullat.
Sí. Què més?
Sobre la informació. Sí. Ja sigui de forma conscient o inconscient, en una conversa, en un xat, doncs aquests joves posen dades personals en línia sense adonar-se del perill que això pot suposar. Llavors és quan reben estafes, falses ofertes, sortejos, regals... Una cosa que podríem fer com a consell és ignorar aquests tipus de correus on demanen qualsevol tipus d'informació i no introduir mai dades com per exemple l'adreça de postal o el telèfon mòbil o...
Això que sempre ens diuen, no sempre ens envien els missatges de que tal servei mai et demanarà l'usuari i la contrasenya perquè ni dades personals perquè ja les tenim.
Correcte.
Això ho vam parlar a l'última secció, que si ja les tenen no tens per què demanar-te dades personals.
No les demanaran una segona vegada, si ho fan és que no és l'entitat que tu creus que...
O que gestionen molt malament les dades que tenen guardades, que també és una possibilitat, no?
Correcte. Bé, aquesta poca consciència dels menors de no revelar aquestes dades fa que les tingui gent que tu no desitjaries. Si li pregunto, jo quan vaig a les escoles, hi ha dues preguntes que em fan somriure primer, però després em preocupen, quan jo els dic als nois i noies, vosaltres teniu en els mòbils algun vídeo, alguna imatge, algun comentari que no us agradaria gens ni mica que els vostres pares ho sapiguessin? No n'hi ha cap que em digui que no, tots em diuen sí.
Sí, clar.
Sí. Llavors tots també em diuen, doncs bé, tothom ho sap, que aquestes... a les xarxes, als xats i això, doncs, utilitzen diferents tipus de comptes. A vegades els pares pensen que només en tenen una, la mainada és molt hàbil, i en tenen dues, una perquè el pare la controli i l'altra perquè no es controli.
Clar.
Per això anem i els hi diem tots aquests perills, els donem consells, però les mateixes xerrades després he d'anar a fer-les als pares.
Sí, és clar. De fet, s'hauria de fer per als dos cantons, no?, d'alguna manera. Què més?
Parlem-ne del ciberassetjament.
Sí, això és una de les coses que està creixent. A més a més, sempre hi havia hagut el problema de l'assetjament, però si tens més vies i fins i tot més privades, deu ser més perillós.
Sí.
Privades en el sentit que no es veuen a simple vista per gent de l'entorn.
Sí. Sí, sí, sí. A veure, perquè els oients ens entenguin una miqueta, el ciberassetjament, doncs, ja parla de que és l'ús de les xarxes socials per assetjar una persona o un grup de persones amb atacs personals, amb divulgació d'informació confidencial o fins i tot falsa, entre altres. Si és entre adults, la víctima o el perseguidor són majors d'edat. Però si és entre adults però és de caire sexual, doncs aviam, aquí entra aquesta finalitat, no? I ja veurem si tot va bé, però si després, el que hem dit abans, trenquen les relacions i tot, n'hi ha una de les parts que utilitza incorrectament, doncs ja ens posaran la denúncia pertinent. Mm-hmm. Però el que importa avui pels nanos és el ciberassetjament escolar.
Mm-hmm. Perquè passa, oi?
Passa, i està passant a tot arreu. Està passant a tot arreu. L'assetjament entre menors. Aquest és el que coneix tothom com el bullying, però a través de les xarxes. Perquè tothom ho tingui clar, aquest ciberassetjament està exposat de forma repetida i durant un temps a accions negatives. O sigui que cal destacar la continuïtat en el temps, el desequilibri de poder i el desig de fer-hi tant física com verbalment, procedint a vegades fins i tot a l'exclusió social.
Sí, sí, de fet, d'alguna manera, és el que dèiem abans, que si es produeixen situacions que algú pot veure el bullying, al final és invisible, sovint, en personal, però a través d'internet. I què els expliqueu als nanos, també, en aquest sentit, per prevenir aquestes situacions? Ells com ho veuen?
Ells, de fet, jo els enfoco que el que farien pel seu germà petit ho fessin pel company, companya de classe. Si saben de que algú està patint el bullying a través de les xarxes, que li diguin, escolta, digue-li al tutor, la tutora, al pare o tal. I si no ho fas, ho diré jo, perquè les persones, aquests jovenets que pateixen el bullying, queden una miqueta doncs, molt afectats, estan afectant el seu cor, a la part més íntima, passen vergonya, no saben què fer, tenen por de dir-ho a casa, no li diuen a ningú, van aguantant i la pilota es va fent més grossa. De vegades són terceres persones les que ho diuen als pares i els pares llavors és quan creen l'alarma i ens venen a demanar assessorament, què poden fer i tal. En les escoles estem fent també molta coordinació, treball conjunt amb tot el personal docent a través del Departament d'Ensenyament i utilitzem totes les vies possibles perquè això com a mínim no li continuï passant al jove. Uh-huh. El problema és que se fa molt de mal perquè com que està penjat no saps l'abast que ha tingut i no pots agafar una tisora i tallar-ho i ha desaparegut.
Ja, ja. Aquest és el problema, que perds el control de la informació, no?
Correcte.
Ens queden poquets minuts, ara. Sí. És per fer repassar un últim detall. Ens quedarà per més dies. No sé què és el més important ara mateix del que ens quedava per repassar.
Els reptes virals.
Els reptes virals. Sí. Els reptes virals que de fet, són més comuns del que creiem, eh?
Sí, perquè cada vegada són més habituals a internet.
No, res, sí.
Ah, vale. Són més, tal com deia, són més comuns a internet, sovint impulsats per els youtubers, que en realitzen per aconseguir visites, fama i els seus conseqüents beneficis econòmics. El perill està en que molts d'aquests reptes no són tan inofensius com semblen. Posarem exemples. Beure aigua bullint, ingerir detergent, tirar pel cap una galleda d'aigua gelada, sortir del cotxe ballant en marxa i tornar a pujar al cotxe. Molts de nosaltres ho hem vist a la tele.
Sí. Algun que es menjava alguna farola també en el camí.
Sí. No. Posar-se, es posen alguns, diuen, posa't sal a la pell i després amb un glaçó de gel a prema i tal. Això provoca unes cremades bestials. També n'hi ha algun que coneixem, que hem vist tots, alguns riuen, no? Però en passar-se una cullerada de canyella amb pols...
Això és una mica el que es feia abans a petita escala, però amb la imaginació de tot el món, no? Perquè abans s'havia fet amb una cosa molt petita, ara...
Sí, és habitual, sobretot a l'adolescència. Imitar, doncs el que fan és imitar els seus referents, així com intentar destacar i ser acceptat socialment, no? L'adolescència és aquella etapa, tots sabem, en la que un s'atreveix a fer coses que poden implicar perill o desafiar límits per tal de sobresortir, no? Després aquí no ens ha afectat, però tothom coneix el Momo, la balena blava. Són reptes que te vas superant i tal, que molts arriben doncs, a que s'autolesionin i algun cas, no fora d'aquí, però han arribat doncs, al suïcidi.
Doncs m'ha acabat una mica així, sí, en un lloc una mica baix, però ens vam fer-hi moltíssimes gràcies. Ens emplacem a continuar parlant-ne, perquè ens queden moltes coses de què parlar. Hem parlat abans del sexting, hem parlat de l'addicció als videojocs, hem parlat dels delictes que es poden cometre. Realment, com que tenim tot l'any, podrem anar repassant moltíssimes coses. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
No es mereixen, encantat d'haver vingut.
Ens trobem d'aquí un mes.